Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui fem un repàs de l'actualitat del dia i ho fem tot seguit en 30 minuts de les vies de so. Avui tenim el Jordi Carretero.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb Oriol Domingo. Ell és de Barcelona, té 55 anys, va estudiar periodisme, també dret. Ell es dedica al periodisme. Ell, com a afició, doncs, ell ens diu que li agrada passejar, llegir i, sobretot, per damunt de tot, el Barça. Es defineix com un ciutadà partidari d'una Catalunya sobirana, lliure i solidària. És així, oi, Oriol?
Sí, molt ben dit.
Tot. Sobretot, per damunt de tot,
sí,
això
sí,
ho he afegit
sí.
Jo, però
sí, no.
Amb el teu permís.
I sobretot en aquests moments, doncs, sempre és bo ratificar-ho, no? Perquè es havia dit fa unes setmanes de que els plantejaments sobiranistes podien perjudicar la credibilitat de l'estat espanyol, i resulta que no és així.
Que potser hi ha altres coses que
altres
perjudiquen...
Altres coses greus que perjudiquen la credibilitat de l'Estat i que segur que ens informaràs ara.
I tu creus que perjudica la credibilitat de Leo Messi, aquests comentaris que han sortit per la part de José Callejón, del Real Madrid?
No, en absolut. El Messi, com a futbolista i com a persona, que encara que sigui jove, 25 anys, porta jugant a futbol aquí a Catalunya des dels 13, no ha fet cap escàndol de res, i té una conducta intachable que no pot empastifar un jugador del Madrid dolgut pel mal partit.
Posem en context, fer. Oriol, a la
sí.
gent, José Callejón, doncs, ha assegurat avui en roda de premsa que Leo Messi li va increpar al segon entrenador del Real Madrid, Caranca, dient-li titella, ninot de Mourinho.
Bé, vés a saber si és veritat això. El que sí que és veritat, perquè això hi ha imatges gravades, és que un parell de jugadors del Madrid van donar bufetades al Messi i que el Messi va tenir la sang freda de no tornar-se, no? Això sí que és una provocació. El que passa fora del camp, vés a saber què va passar, no? I si és que realment va dir que el segon entrenador del Madrid és titella, és una cosa que és evident, no és cap mentida i és molt suau això.
Doncs vinga, avui parlarem de coses suaus i no tan suaus.
No tan suaus.
Amb l'Oriol Domingo repassarem les notícies del dia, però abans ens hi posem amb els titulars.
La informació del dia, el 7:45.
La Fiscalia Anticorrupció ha obert finalment una investigació en relació als sobresous del Partit Popular. De moment, però, no veu indicis que permetin vincular els papers de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, amb els seus comptes a Suïssa. Però, això sí, el citarà a declarar. Per la seva banda, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santa Maria, ha evitat parlar avui del cas, però ha assegurat que demà ho farà el president espanyol, Mariano Rajoy, coincidint amb la reunió extraordinària de la cúpula dels populars. Mentrestant, a casa nostra, Artur Mas ha anunciat una cimera anticorrupció per reinstaurar les bones pràctiques a Catalunya. El president de la Generalitat ha alertat avui en una roda de premsa sorpresa de les conseqüències negatives per l'economia i pel procés de transició nacional de l'acumulació, diu, de casos de corrupció que han esquitxat el poder polític les últimes setmanes. I també a casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona s'ha sumat avui a la declaració de sobirania amb l'abstenció del líder del PSC. El ple ha aprovat una proposició de suport al dret a decidir amb els vots a favor de Convergència i Unió, Iniciativa i Esquerra. El PSC hi ha votat en contra, com reclamava Pere Navarro, però el seu líder, Jordi Martí, s'ha abstingut. del món i almenys dues persones que haurien mort en un atemptat suïcida a l'ambaixada dels Estats Units, encara a Turquia. El primer ministre turc, Erdogan, ha confirmat l'origen suïcida de l'atac d'aquest migdia a la seu diplomàtica. El cap de govern turc també ha fet una crida a un esforç global per combatre els elements terroristes. I tornem a casa nostra perquè el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha tancat avui la porta a la regularització dels sometents que defineix com elements parapolicials. El Tribunal Constitucional ha avalat el retorn dels papers de Salamanca a Catalunya. El Tribunal desestima d'aquesta manera el recurs d'inconstitucionalitat que va interposar la Junta de Castella i Lleó contra la llei de restitució de la documentació confiscada. I dels esports, dues notícies. La primera, el jugador del Real Madrid, com us estàvem explicant amb l'Oriol Domingo, José Callejón, ha confirmat avui en roda de premsa que Leo Messi va dir ninot de Mourinho, el segon entrenador de l'equip blanc, Aitor Caranca. Aquest fet va passar suposadament al túnel de vestidors després del partit de Copa que el Barça va jugar, recordem-ho, al Santiago Bernabéu dimecres. Callejón no ha dubtat a criticar l'actitud de l'argentí, de qui també ha dit que va anar a increpar Álvaro Arbeloa al pàrquing de l'estadi. D'altra banda, el seleccionador espanyol Vicente del Bosque ha convocat 10 blaugranes per l'amistós a Doha. El seleccionador espanyol farà viatjar 21 futbolistes a Qatar per enfrontar-se a l'Uruguai el pròxim 6 de febrer i no supleix Iker Casillas amb un tercer porter. Més notícies. L'Arxiu Municipal de la Seu compta amb la còpia de lectura del fons fotogràfic Amadeu Bordalba, després que l'Ajuntament Urgellenc i la Fundació Andorrana Valentí Claverol hagin signat un conveni de col·laboració per posar en valor la riquesa històrica i cultural del fons. Compta amb 258 fotografies de la Seu, comarca i el Principat d'Andorra. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un fons de la primera part del segle XX que la Fundació Claverol va adquirir l'any passat, molt interessant per la recerca històrica i cultural de la seu, comarca i el Principat d'Andorra. David Claverol, director general de la Fundació.
Que és un fons que la Fundació Claverol va adquirir el 7 de juny de 2012. Vam adquirir un fons de més de 258 fotografies, entre les quals hi ha fotografies del Principat d'Andorra, però també de la seu i de tota la comarca, i vam pensar que seria útil per als usuaris de l'arxiu aquí també de poder accedir a aquest fons, que a veure, físicament es troba a Andorra, està a la seu de la Fundació, però també per poder facilitar tot el que és la feina de recerca.
El fons recull esdeveniments quotidians, actes populars, actes religiosos i actes a l'entorn del Bisbat d'Urgell.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
La tarda s'ha anat tapant per l'arribada de núvols més gruixuts per l'oest. El vent de ponent s'enfortirà. Demà arribarà el temporal de vent del nord amb un descens tèrmic important i una nevada considerable al vessant nord del Pirineu. Per tant, acomiadem les altes temperatures d'aquests últims dies i donem la benvinguda a un febrer més congelat.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els intents d'eliminació de grups nacionals, ètnics, religiosos o lingüístics són delictes contra Déu i contra la humanitat, i els responsables d'aquests crims han de ser citats a respondre davant la justícia. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia. C
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3:15 del vespre, avui repassem les notícies més destacades d'aquest divendres 1 de febrer. Muriel Domingo, ell és periodista i també llicenciat en dret. El govern espanyol no parla dels casos de corrupció. La vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría no ha volgut valorar la presumpta doble comptabilitat que, segons informacions publicades pel diari El País, tenia el Partit Popular. Això sí, Sáenz Santamaría ha assegurat que serà Mariano Rajoy, que com a president dels Populars donarà explicacions demà sobre el cas Bárcenas.
El gobierno es una cosa y los partidos sustentan al gobierno son otras. Y yo me remito a esa información que dará el presidente, en este caso actuando como presidente del Partido Popular.
Unes explicacions que arribaran després que el president espanyol ha convocat d'urgència una reunió de la cúpula del partit. Serà la primera vegada que el president espanyol parlarà d'un escàndol que ha aixecat indignació popular, fins al punt que ha sorgit una recollida de firmes per demanar la dimissió de la cúpula popular. Per la seva banda, el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, ha considerat avui que l'anomenat cas Bárcenas no té repercussió en els mercats financers internacionals. Oriol Domingo, ens hi posem.
Bé... és fals el que ha dit la vicepresidenta del govern, de que el govern és una cosa i el partit una altra. Això és veritat. El que passa és de que això afecta el govern i afecta el president del govern, afecta el senyor Rajoy. El senyor Rajoy és del partit del PP, però és president del govern. Ell directament queda afectat per aquestes informacions sobre sous. Això per una banda, en quant a la persona. I en quant al govern, en quant a la institució, també queda afectat. És un fet suficientment greu com que, perquè afecti al govern, a les institucions, a l'economia, a la credibilitat internacional. Per tant, la resposta de la vicepresidenta no ha estat correcta. Per una altra banda, la Sáenz de Santamaría ha fet un elogi del president del govern, el senyor Rajoy, dient que...
Li ha costat per això, Oriol,
eh? Li ha costat a la cinquena, perquè... fins a la cinquena pregunta...
Al principi, mutis.
Mutis, perquè sempre anava insistint que el govern és una cosa i el govern otra, com si Rajoy fuese una cosa i Rajoy fuese otra. Això és molt gallec.
La cara A i la cara B.
Sí, però Rajoy és Rajoy, no? I certament a la cinquena pregunta doncs, ha fet un elogi de l'honradesa de Rajoy, dient que portava 12 anys treballant amb ell i que és un home intachable, complidor de la llei, a la qual una periodista li ha replicat dient que tant el senyor Rajoy com ella mateixa portaven també com a mínim 12 anys treballant de costat amb el Bárcenas i que fins ara no havien dit res del Bárcenas. Volem dir que si el coneixement que tens el Rajoy és el mateix que tens el Bárcenas, el teu argument no s'hi val. Més enllà d'això, la situació no solament és greu, sinó que és gravíssima. Uns elements per veure la gravetat de la situació. La corrupció afecta a tot l'entorn del cap d'estat. Afecta el partit que governa Espanya. Afecta el partit de l'oposició, que és el PSOE. A moltes comunitats autònomes. Afecta a persones, a partits i a institucions. Això per una banda. A més, afecta també, no només amb això, sinó hi ha sospites que pot afectar el poder judicial, l'estament policial i l'estament mediàtic. És a dir, tot el que és estructura d'estat, partits, món judicial, policial, mediàtic, queda afectat. El cas policial, un exemple, és el que va passar a la campanya electoral catalana, que a través d'uns informes van acusar el president Mas i un cop acabada la campanya electoral s'ha acabat aquelles acusacions, encara no s'han descobert aquells informes i en aquest joc brut hi va entrar-hi un diari com va ser El Mundo. És a dir, tot això crea una situació de corrupció terrible i això es produeix en un moment de crisi econòmica en què tothom coneixem gent, familiars, companys, veïns, que realment s'ho passen malament. No? Això ens pot fer pensar en situacions com la italiana, que s'ha posat en crisi tot el sistema polític. Són situacions propícies a la demagògia, als feixismes, que tenen força quan es creen aquestes situacions. I per això, jo com a conclusió, ja, per no allargar-me, diria dues coses. Per més corrupció que hi hagi en una democràcia, mai serà una situació tan corrupta com la d'un règim dictatorial, com per exemple el franquista. El règim franquista va ser un règim corrupte, amb intensitat, i al llarg no d'una dècada, sinó al llarg de 40 anys. Per tant, tot el que soni dictadura, franquisme, populisme, només pensant en això, no és una sortida a l'actual situació. I en segon lloc, la idea aquella que apuntaves, que explicaves al començament, de la idea del president Artur Mas de crear una cimera amb tots els estaments judicials, policials, fiscals, per tractar això, jo crec que és una bona iniciativa, demostra una agilitat en el moment actual i bé, parlem d'això.
Parlem d'això, però abans, Oriol, dues preguntes. D'una banda, tu creus que no es pot posar el comptador a zero i el que ha passat no pot quedar impune? D'una banda, això, una idea. I l'altra, com apunta el periodista Lluís Foix al seu blog, diu que dimitir és saludable per la societat democràtica perquè sempre hi ha recanvi per tot. Seria un bon exemple sempre i quan els fets
sobre,
es confirmin.
Sobre el primer punt, que s'ha de posar el comptador a zero, sí. Però, home, qui demostri que ha estat corrupte, qui ho demostri, l'ha de pagar. L'altre dia estava parlant amb un periodista, bueno, que ha treballat a l'administració i a punt de travessar el carrer i un semàfor, i jo li deia amb aquest company: home, si un polític, una persona, és acusada d'un diari, aquesta persona no té per què dimitir, perquè, mira, jo trec una informació, t'acuso tu i dimiteixes. Llavors jo deia, ara, si un jutge t'imputa, això ja canvia. Llavors ell em va fer aquesta observació que una mica l'he apuntada. I qui diu que el jutge no és corrupte també? Està clar, és que tots sabem que hi ha hagut, tenim l'experiència de que hi ha hagut acusacions. I un cas, que no té res a veure amb això, el cas Morín, aquest home...
El ginecòleg. Que ha estat absolt aquesta setmana.
Fixa-t'hi bé, el fiscal li demanava 200 o 300 anys de presó per una vuitantena d'avortaments il·legals. Vale? Això el fiscal. La defensa en un sentit contrari i el jutge diu que no ha comès cap il·legalitat aquest home. És a dir, en dret ja passa això de que dos i dos, el que és segur és que mai és quatre. D'això viuen els advocats i els jutges. Dos i dos, en dret, és dos i mig, cinc, deu... El cas aquest del Morín, 80 dones que han avortat, per uns és un assassinat, és delicte, i resulta que no. O sigui, bueno, això, aplicat a política, aplicat a la corrupció, passa el mateix, no? Per tant, s'ha d'anar amb molta cura, perquè a vegades es poden acusar, es poden imputar que has fet una corrupció. No l'has feta. Però, realment, si que s'ha de posar el comptador a zero, sí. Si la convocatòria del president Mas va en aquest sentit, és positiu. Però, si es demostra d'una manera de bo que un partit, que una organització, que algú, a títol personal, ha fet una malifeta, l'ha de pagar. Llavors, segona pregunta, el que diu el Foix...
El Foix,
que s'ha de dimitir
és saludable per un estat democràtic.
Sí, sí, no.
Perquè hi ha recanvi per tot.
Exacte, dimitir, sí, sí. Aquí, de tota manera, cal precisar quan has de dimitir i per què has de dimitir.
Ens estem avançant, potser, als fets.
M'entens? Una mica és allò que jo deia abans. És que el diari diu que... el cas del Jaume Camps, per exemple, de Convergència, que surt amb un paper que s'ha descobert...
Relacionat amb el cas Palau.
El cas Palau de la música, i llavors la defensa, el que ha dit amb una nota el Jaume Camps, advocat, és que no, que ell va cobrar del Fèlix Pillet, però va cobrar com a advocat. Bueno, doncs aquí cal veure realment quina és la veritat. Si el Jaume Camps va cobrar com a advocat, perquè, entre altres coses, el que fan els advocats, o bé t'assessoren perquè tu vols fer les coses correctes, o bé un ha fet una malifeta
i
t'assessoren, està clar. Si jo robo, jo mato una persona, aniré a buscar un advocat perquè em defensi. Però això no vol dir que l'advocat estigui a favor meu perquè he matat una persona. Bueno, si el Fèlix Millet tenia problemes, buscava uns advocats i el Jaume Camps assessorava aquest senyor, i està clar, si tu fas un treball, cobres. Però bé, en tot cas, aquí el que s'ha de discutir és si Jaume Camps cobrava com un advocat que tenia aquest home o cobrava perquè un partit li feia de mitjancer i de finançament irregular, no?
Oriol, en tot cas hem de destacar que l'estat de dret està format per la independència del poder judicial i en aquest cas, doncs, gràcies a Déu tenim els recursos.
Sí, sí.
I si una sentència doncs no és del
tot...
Jo
penso que el país, l'estat espanyol té capacitat, hem de creure que té capacitat de refer-se, no?
Vinga, va, Oriol, anem a repassar altres notícies, i és que a casa nostra, com bé apuntaves, Artur Mas ha anunciat avui una cimera anticorrupció en tots els organismes que intervenen en el control de l'acció pública a Catalunya. El president de la Generalitat ha alertat de les conseqüències negatives per l'economia de l'acumulació de casos de corrupció que han esquitxat el poder polític en les últimes setmanes. L'últim d'ells, recordem el cas Bárcenas, que apunta a la cúpula del PP i que podria acabar doncs, amb la declaració, com us hem explicat, davant la justícia del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Però, en tot cas, en una roda de premsa convocada per sorpresa aquest matí, Mas ha advertit que el trencament de la confiança entre institucions i societat pot acabar tenint conseqüències greus, tal com s'ha vist en altres països.
La iniciativa aquesta no arreglarà el que ja està sobre la taula, això ja ho sabem. El que està sobre la taula està sobre la taula. Això no és inevitable. Per cert, d'allò que està sobre la taula també crec poder demanar que jutgin les coses en funció de la seva proporció i de la seva veracitat, perquè de tant en tant doncs es dona per bones determinades suposicions que s'eleven a la categoria de certes immediatament i que després doncs, o són falses o acaben amb res.
Pel que fa a les informacions que relacionen presumptament el secretari general de Convergència, Oriol Pujol, amb el cas ITV, Mas ha recordat que una imputació no és una condemna i en la mesura en què una imputació no és la prova de cap delicte, no cal una dimissió.
No cal provocar una dimissió cada vegada que hi ha una imputació. La meva opinió personal. Precisament perquè no és un delicte provat. Ni de bon tros, insisteixo. És un mecanisme de defensa per aquell que pot tenir algun indici que es pot confirmar o no. Cadascú, personalment, també ha d'actuar quan es troba en una situació d'aquestes. I això també depèn molt de la reacció de cada persona. De fins a quin punt aquesta persona considera que mantenint-se en un determinat càrrec, perjudica una col·lectivitat o no la perjudica.
En aquest sentit, Mas ha instat els mitjans a no crear un clima de males pràctiques superior al real. D'altra banda, el PSC troba bé la cimera, però recrimina que no hi siguin els partits. Sentim el número 2 del PSC, Maurici Lucena. En tot cas, anem també a la reacció d'Esquerra, que ha reclamat llistes obertes a les eleccions. Iniciativa i posa condicions. Ara sí, sentim Joan Herrera, líder dels ecosocialistes.
No assistirem a cap cimera sense papers a la taula d'un compromís real de modificacions legislatives profundes, sense propostes concretes que garanteixin que un partit corrupte no se'l pot continuar finançant, sense garantir mesures que garanteixin que això no torni a passar, sense una llei de transparència amb propostes concretes.
Va, això afegirem que la Fiscalia Anticorrupció ha obert finalment una investigació en relació als sobresous del Partit Popular. De moment, però, no veu indicis que permetin vincular els papers de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, amb els seus comptes a Suïssa, però això sí, els citarà a declarar.
Digue'm.
Temps fugit, Oriol.
Sí, no, no.
Com ho veus? No. Ens estàs dient que de moment és una bona iniciativa, és un bon pas que el president Mas doncs hagi convocat aquesta cimera. D'altra banda, també et sorprenia potser algunes declaracions.
No, bueno, aviam, la idea és positiva perquè davant d'aquesta situació què has de fer? No fer res és una possibilitat. Que cadascú vagi la seva és una altra possibilitat. Que es faci una, digue-li cimera, digue-li reunió, de tots els que d'una manera o altra tenen alguna cosa a dir, home, això és positiu, no? No, jo et deia abans de que quan el Joan Herrera, per exemple, que s'ha de dir, ho haig de dir una cosa, en l'últim ple que es va celebrar al Parlament de Catalunya em va sorprendre molt agradablement pel to en què va dir les coses, i no només pel to, sinó per l'argumentació que feia servir. Era una argumentació sòlida, preparada, el qual no vol dir que un estigui d'acord amb ell, amb tot, però era realment molt ben fonamentada tota la seva intervenció. Dit això, el que ara acabem de sentir, de que ells no aniran a aquesta cimera, si això és una comèdia, home, aviam, si no s'hagués convocat aquesta cimera, es criticaria que no es convoca. Segurament hagués estat ell mateix que l'hagués demanat. Ara que la demana el propi president de la Generalitat, diu que això no ha de ser comèdia. Home, així no farem res, tampoc. És a dir, oi que és una bona idea? Doncs aprofitem-ho. I llavors és veritat el que tu deies, de que moltes vegades es fan moltes cimeres i no s'arriba enlloc. I això és veritat, això és molt vell. Per si tu vols fer una cosa que sembli que faci i no fa res, crea una comissió, perquè les comissions es reuneixen i no serveix per res, això és veritat. Però que s'ha de fer una cimera és una bona idea i llavors veurem aviam què passa. Amb una cimera, no sé si diran o discutiran quin és el paper dels mitjans de comunicació, però els mitjans de comunicació també, cada mitjà, a títol individual i en conjunt, sí que també haurien de reflexionar com es donen aquests tipus d'informació. El que deia el president Mas, que una cosa és una acusació, una altra una condemna, una altra una imputació, això és veritat, són coses diferents. I, per tant, davant de l'opinió pública, davant del lector, davant de l'oient, s'han de distingir. O ha estat imputat, però no ha estat condemnat. Uh-huh. Es fa una imputació per averiguar, aviam...
Són diferents processos.
Són diferents uh-huh. etapes d'un procés. Uh-huh. Una altra cosa és que una persona, un polític a títol personal, digui, he estat imputat, jo sóc innocent, però com a imputat em retiro i tornaré el dia que hi hagi una sentència.
Oriol Domingo, ens ha acabat el temps.
Bé,
moltes gràcies per compartir les notícies.
El temps fugit i la vida és això.
Doncs gràcies, Oriol Domingo, per compartir les notícies amb el 2 de 8. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de so, de qui us ha parlat Mercè Raga. Tot seguit us deixem amb Anna Hernández i el programa Catalunya sense barreres. Que vagi molt bé i millor cap de setmana.
Ràdio Estel.